L'Artemis 2 ha deixat aquesta nit l'òrbita terrestre i ja enfila cap a la Lluna. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Quim Balaguer.
We are go for TLI after the MMT concluded their deliberations a few minutes ago. And we're going to proceed down that path.
Després de fer dues voltes a la Terra per agafar velocitat, la nau Orion ha fet aquesta nit la maniobra definitiva per posar rumb cap al nostre satèl·lit. Era un dels moments crítics de la missió que, segons la NASA, s'ha completat sense entrebancs. I a partir d'aquí, Montse Poblet, què ha de passar?
Doncs un llarg recorregut que durarà fins dilluns, que és quan està previst que els quatre astronautes arribin a la Lluna. Aquest cop no la trepitjaran, van fins allà per preparar el terreny per futures missions, les que han de construir bases per evitar-la de forma permanent i per començar a explotar-la. Si tot va segons el previst, l'Orion tornarà a la Terra el 10 d'abril.
La nau que s'allunya d'una Terra que viu moments de màxima convulsió amb dos fronts bèl·lics, el Pròxim Orient i Ucraïna, que continuen desfermats i sense que se n'intueixi un final pròxim. El conflicte iranià avui han continuat els atacs recíprocs amb objectius centrats especialment en instal·lacions energètiques, tant de l'Iran com de monarquies del Golf Pèrsic. Amb un horitzó gens clar, dues novetats importants de les últimes hores: el cessament del cap de l'Estat Major de l'Exèrcit dels Estats Units en plena guerra i l'autorització que ha rebut un vaixell portacontenidors francès per travessar l'estret d'Hormuz. En uns minuts hi posem fil a l'agulla al dia que les esquerres andaluses acaben d'anunciar, no fa ni una hora, que presentaran candidatura conjunta a les eleccions andaluses del 17 de maig. Podem sumar i Esquerra Unida, escaldats pels pèssims resultats de l'Aragó i Castellalló, intenten evitar així una altra patacada. Madrid, Alba Gil, bon dia.
Bon dia.
Deixem clar que és un anunci circumscrit només i per ara a Andalusia, oi?
Sí, de moment és una coalició estrictament autonòmica, però a ningú se li escapa que es pot llegir com un assaig d'unes futures eleccions generals. L'acord no ha estat fàcil, ha necessitat negociacions contra rellotge, perquè fa només uns dies que Podem va decidir aixecar el veto i seure a parlar amb Sumar i Esquerra Unida.
Gràcies, Alba, i avui és divendres sant, el dia gran de les processons de Setmana Santa que commemoren la mort de Jesús a la creu. En aquest informatiu en repassarem algunes de les més tradicionals i multitudinàries, com ara les de Tarragona i Girona d'aquest vespre, sense oblidar les de la Catalunya Nord o la processó laica que ja s'ha fet aquest matí a l'Hospitalet de Llobregat. I quan falten 5 minuts per 2:45, repassarem l'actualitat esportiva amb el record encara de la superba victòria del Barça femení als quarts de final de la Champions contra el Madrid, Jordina Terré.
El Barça femení disputarà les semifinals de la Champions per 8a vegada consecutiva. Les blaugrana van eliminar el Madrid per un 12-2 al global de l'eliminatòria davant d'un Camp Nou ple i en el partit número 500 d'Alexia Putellas. Aquest cap de setmana torna a la Lliga masculina, el Barça visitarà el camp de l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol el del Betis. Dissabte i dilluns jugarà el Girona a casa contra el Villarreal.
Segona tanda aquest matí de l'operació sortida de Setmana Santa i en alguns moments hi ha hagut més retencions que no pas ahir. Txell Garriga, equip viari, bon dia.
Bon dia.
Fem un cop d'ull al mapa de cues i retencions.
Sí, doncs mira, en aquest matí, com deia, circulació bastant complicada, sobretot a la P7, per un accident a Olèrdola. En aquesta via ara ja només hi ha congestió a Fogars de la Selva cap a Girona i complicat per accidents tenim la C65 i la C35 a Llagostera cap a Palamós, també l'N260 a Maià de Montcal i també amb retenció d'aquesta operació sortida, C16 entre Berga i Cerc, C17 a Ripoll cap a Ribes de Freser i molts trams intermitents ara cap a la costa, C32 i C31 cap a Calafell o cap a Tordera, però en general circulació que comença ja a millorar per moments. De fet, trànsit ha donat per finalitzada ja l'operació sortida. Han sortit 540.000 vehicles de l'àrea metropolitana, que són el 96% dels previstos.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut ha costat, però sembla que finalment el bon temps ha arribat per quedar-se, oi?
Sí, sí, per uns quants dies. Avui es nota aquesta situació de tranquil·litat, aquest anticicló que se'ns posa damunt, compta enrere pel vent. De fet, ja l'episodi de vent fort ha acabat, encara queda tramuntana al nord de l'Empordà, l'àrea de Cap de Creus, zones pròximes amb promitjos de 40-60 km per hora. Però bé, això va a la baixa i demà o no farà vent o només una mica de marinada al centre del dia. I fins dilluns de Pasqua, sol avui, també aquest dilluns, també al Pirineu, diumenge, dilluns, hi ha una temperatura que va pujant. Hores d'ara tenim xifres entre 18 i 22 graus, però és que demà, dissabte, podríem assolir algun valor de 25, i diumenge, dilluns i dimarts tocarà sostre la temperatura i farà calor directament, perquè podem arribar als 24-25 a força indrets i fins i tot 28 graus a les zones més escalfades. En resum, un temps de passió.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen gairebé 6 minuts de les dues. I com dèiem, l'Artemis 2 ja ha posat rumb a la Lluna.
We are go for TLI after the MMT concluded their deliberations a few minutes ago. And we're going to proceed down that path.
Aquest és el moment en què la NASA donava l'ordre perquè la missió Artemis encengués els motors i abandonés l'òrbita terrestre i comencés, ara sí, el seu viatge cap a la Lluna, el primer que fa l'home en 54 anys cap al satèl·lit. Montse Poblet.
Era la 1:50 de la matinada, hora catalana, quan s'ha encès el motor principal de la nau Orion i els quatre astronautes que hi ha a bord han posat rumb a la Lluna, un recorregut de 384.000 quilòmetres que durarà fins dilluns. En aquest trajecte, la nau és operada per la tripulació, que ha de recopilar dades per futures missions d'un projecte que aspira a començar l'explotació de la Lluna i establir-hi bases per evitar-la de forma permanent. Si tot va segons el previst, l'Orion tornarà a la Terra el 10 d'abril, amb l'amaratge a l'oceà Pacífic.
L'Iran no ha perdonat als Estats Units que ahir li bombardegés un pont clau per les comunicacions i Donald Trump afegís que només era el principi. La República Islàmica ha llançat avui una onada d'atacs en revenja contra les monarquies del Golf, a qui exigeix que facin fora els soldats nord-americans. Kuwait ha rebut especialment, fins al punt que el Regne Unit li ha ofert suport militar, Eva Pineda.
Un primer atac iranià ha impactat contra una refineria de petroli kuwaitiana i un segon ha malmès una planta energètica i una desalinitzadora, una infraestructura clau en una regió que depèn en un 90% de l'aigua de mar processada. El primer ministre britànic Keir Starmer ha trucat al príncep hereu kuwaitià i li ha promès desplegar a l'emirat el seu sistema de defensa aèria per protegir els interessos bilaterals. L'exèrcit iranià també ha atacat Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs, que han hagut de tancar un complex de gas. A Dubai, l'Església Catòlica ha cancel·lat les misses de Pasqua. Teheran també assegura haver abatut un segon avió de combat nord-americà, però no hi ha confirmació dels Estats Units. El front libanès Israel assegura que ha bombardejat més de 3.500 objectius al Líban i que ha mort més de 1.000 milicians de Hezbollah, un dels aliats de l'Iran. Avui ha anunciat que atacarà dos ponts situats a la vall de Bakà, a l'est del Líban, per evitar el trasllat de reforços i equipament de la milícia.
I enmig de la guerra, i amb milers de soldats desplegats a la regió, el cap del Pentàgon ha fet fora el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit.
El secretari de Guerra nord-americà Pete Hegseth ha destituït amb efectes immediats el general Randy George, però no n'ha donat els motius. Segons la cadena CBS, Hegseth volia algú més adequat per aplicar la visió de la Casa Blanca en la guerra a l'Orient Mitjà. La destitució que s'afegeix a aquesta a la creixent llista d'oficials d'alt rang cessats per l'administració Trump durant l'últim any. Els congressistes demòcrates s'han mostrat preocupats per la possible politització de l'exèrcit, tradicionalment més aïllat de les batalles polítiques.
I a l'altre front bèl·lic, Ucraïna denuncia un atac rus amb més de 500 drons en ple dia que hauria provocat 6 morts i nombrosos talls d'electricitat a tot el país. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat una escalada d'atacs en lloc de la treva per Pasqua que li havia demanat a Putin, Montse Garcia.
Els drons i míssils han afectat sobretot el centre del país i la capital, Kiev, i s'han convertit en l'atac més intens després del de dimecres passat, amb més de 360 drons en ple dia. Aquesta setmana els russos han rebutjat la proposta d'una treva per Pasqua i avui Zelensky ha acusat Rússia d'intensificar els atacs. També ha ha parlat amb els representants nord-americans a Kiev per mirar de rellençar les negociacions amb Moscou.
Hem acordat reforçar les garanties de seguretat i ja he donat instruccions al nostre equip perquè actualitzi els documents amb promptitud, de manera que les garanties de seguretat per Ucraïna siguin fortes, que la perspectiva d'una reconstrucció postbèl·lica sigui realista i que tot sigui operatiu, tot ha d'estar al dia.
El president ucraïnès ha parlat també amb el papa Lleó XIV aquest matí per condemnar l'atac i ha convidat el pontífex a fer la seva primera visita apostòlica a Ucraïna.
Les 2:10. Acord in extremis entre Podem, Esquerra Unida i Sumar per anar plegats a les eleccions andaluses del pròxim 17 de maig. Les esquerres han arribat a una entesa després d'intenses negociacions i a només unes hores que aquesta mitjanit vencés el termini per registrar la candidatura davant la Junta Electoral. Té la informació a Madrid. L'Alba Gil, bon dia.
Molt bon dia. L'objectiu era evitar a tot preu el que va passar el 2022, quan es van portar tan al límit les negociacions que la documentació va arribar fora de termini. Aquesta vegada, l'acord també s'ha segellat in extremis, però a temps de poder-lo registrar. Per tant, les esquerres andaluses es presentaran a les eleccions en coalició sota el paraigua de la marca Per Andalusia, que aglutina fins a 7 forces polítiques, i sota el lideratge d'Antonio Maillo. L'acord, recordem, arriba després que fa només uns dies Podem fes un gir de 180 graus a la seva estratègia i s'obrís a pactar amb Esquerra Unida i Sumar. Darrere fons hi ha les últimes desfetes electorals allà on s'han presentat en solitari. A l'Aragó i Castella i Lleó, per exemple, ja no tenen diputats i, per tant, calia un canvi de guió. Les negociacions es van posar en marxa tot i l'absència de Podem en totes les reunions de la mesa de partits de Per Andalusia. La militància va avalar el gir, però el repte era aleshores trobar una entesa en un clima de desconfiança i mala maror. Finalment, hi ha hagut fumata blanca amb la mirada posada en l'objectiu comú, fer fora Moreno Bonilla i reconstruir una alternativa útil, diuen, per a la majoria social. Una recepta que, si funciona, podria marcar el camí de les futures eleccions generals.
Gràcies, Alba. Bon dia.
Bon dia.
I aquí a Catalunya, els afins a Oriol Junqueras i els crítics amb l'actual direcció d'Esquerra es disputaran el control del partit de la ciutat de Barcelona. La militància haurà de triar el 17 d'abril els noms que dirigiran la Federació Barcelonina, la més important d'Esquerra Republicana. El Congrés per elegir la nova cúpula arriba quan falta un any per les eleccions municipals i en plena crisi del partit a Barcelona, que ara està comandat per una gestora, després que més de la meitat de la direcció va dimitir el mes de novembre passat. Una informació de Marta Corbalan.
Junqueristes i crítics tornaran a mesurar les seves forces el 17 d'abril, quan el miler de militants que té Esquerra a la ciutat de Barcelona triaran la nova direcció. Les dues candidatures que es disputaran el control de la federació són la que encapçala Ricard Farín, que té l'aval d'Oriol Junqueras i de la seva número 2, Elisenda Alemany, i la candidatura crítica que lidera l'actual regidora barcelonina Rosa Surinyac. La llista de Farín té com a full de ruta alinear la ciutat amb l'estratègia nacional del partit i posar fi a les batalles internes entre sectors dins d'Esquerra.
La candidatura d'Activem Barcelona neix amb la voluntat d'obrir una nova etapa, per deixar enrere la paràlisi i el soroll de les baralles internes, perquè estem esgotats. I el nostre compromís és posar-nos a treballar amb tothom i activar l'organització per recuperar la nostra Barcelona.
La candidatura de la regidora Rosa Surinyac vol que el partit a Barcelona sigui plural i torni a posar l'objectiu de la independència com un dels eixos centrals.
La federació ha de ser l'espai on es connecti el projecte de ciutat, el projecte de Barcelona i l'horitzó d'alliberament nacional. I per això, precisament, crearem la secretaria que treballi en reconstruir l'horitzó de la independència i la promoció de la llengua, perquè com a capital Barcelona juga un paper fonamental en la lluita per l'alliberament nacional i la justícia social.
La candidatura que guanyi s'haurà de coordinar i entendre amb l'actual secretària general del partit, Elisenda Alemany, que serà la cap de llista d'Esquerra a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 2027.
I encara en clau política, el Partit Popular proposa que els actes d'exaltació a terroristes se sancionen en multes de fins a 150.000 euros. El partit d'Alberto Núñez Feijóo portarà aquesta setmana la iniciativa al Senat i promet lluitar sense descans, com va fer, diu, contra la Kale Borroka, Albert Prat.
El PP vol que els anomenats Ongi e Torris, és a dir, els actes públics de benvinguda als condemnats d'ETA que surten de presó, es castiguin amb les mateixes multes que els actes d'exaltació al franquisme. Els populars volen reformar la llei per incloure sancions d'entre 200 i 150.000 euros pels organitzadors. També es podrien imposar sancions d'inhabilitació per obtenir subvencions o per aconseguir contractes de l'administració l'administració pública. El PP portarà la proposta al ple d'aquest dimecres al Senat, on allà té majoria absoluta, i s'admetrà a tràmit abans de passar al Congrés. La iniciativa ha estat batejada com a Llei Feijó i compta amb la signatura del líder dels populars, que ja avancen l'argumentari. Consideren que el president Pedro Sánchez és culpable de no frenar aquests actes, que asseguren lesionen la dignitat de les víctimes d'ETA.
Catalunya migdia.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
coses. Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia, amb Quim Balaguer.
Passa un minut i mig d'un quart de tres de la tarda. Milers d'immigrants estan a l'espera del procés de regularització extraordinari que el govern espanyol té previst posar en marxa aquest mes d'abril. De moment, però, no s'han concretat el calendari ni els detalls de com es farà tot el procés. El Matí de Catalunya Ràdio ha donat veu avui a algunes de les persones que esperen acollir-se a Marriera al procés de regularització.
Així és el cas com, per exemple, de l'Elisabet, que va arribar del Perú i el fet de no disposar de permís de treball l'ha abocat a l'economia submergida fent feines de cures. Ara espera que la seva situació canviï.
Esto va a ser algo que nos va a cambiar la vida. Vamos a poder ejercer este... trabajar en regular. Los empleadores te van a tener que pagar lo que debe de ser, te vas a poder cotizar, vas a poder tener unas tarjetas en el banco, movilizarte con libertad.
L'Edwin, de Colòmbia, i l'Amin, d'Algèria, ja han començat a recopilar la informació necessària per sol·licitar la regularització i també confien que la seva situació millori, ja que cap d'ells actualment té feina i mentre que l'Edwin viu en una tenda de campanya a la zona franca de Barcelona, l'Amin rep allotjament en una entitat.
Cuando paso mi currículum, lo primero que sí, me llaman. Al otro día me están llamando. Pero al momento de que se dan de cuenta de que no tengo papeles, no tengo permiso, de inmediato me rechazan.
Me gusta estudiar auxiliar de enfermería. Ellos también me piden los papeles. ¿Cómo puedo vivir aquí sin papeles?
Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del SIDOP, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la regularització serà una oportunitat per moltes d'aquestes persones, però no és una garantia que tots puguin sortir de la precarietat.
És una condició, però no és una garantia. És a dir, es pot tenir permís de residència i seguir tenint un sou molt precari, encara que sigui amb un contracte laboral, i es pot tenir permís de residència i tenir dificultats d'accedir a l'habitatge.
Garcés vincula el creixement econòmic a l'arribada d'immigrants i insisteix que és fals que aquests processos generin l'efecte crida.
El sector de la restauració i l'oci nocturn preveu que aquests dies de Setmana Santa s'arribi a una ocupació mitjana del 85%. Aquesta nit i la de demà seran les més fortes, amb moltes reserves als restaurants i un gran volum de venda també d'entrades a discoteques, Maite Curtó.
Sí, des de FECASARM, la patronal catalana de l'hostaleria i l'oci nocturn, són molt optimistes en aquesta arrencada de la temporada alta. El seu secretari general, Joaquim Boada, s'exposa a 3CAT Info, que s'han vist beneficiats per l'actual context mundial.
La situació geopolítica ara mateix complexa que existeix, doncs, ha fet que molta gent es quedi i també que molts estrangers doncs, s'hagin decidit per Espanya com a lloc refugi i, per tant, doncs, això farà que hi hagi un 5% més d'afluència de públic a locals d'oci nocturn i de restauració de Catalunya comparat amb l'any passat, que va ser d'un 80% de mitjana.
Boades destaca la part del territori que es veurà més afavorida.
Possiblement els llocs de costa, doncs, sí que seran els més beneficiats, els que porten molts mesos sense poder facturar o tancats, doncs seran els que ara obren i comencen temporada, i per tant és una bona dada que ho facin amb aquestes previsions de bona ocupació, no?
A més, durant aquesta Setmana Santa hi ha quatre nits, que són vigílies de festius, i la normativa permet als locals ampliar l'horari.
Deu minuts per arribar a 2:45 de la tarda. Uns 2.000 confrades participaran aquest vespre en la processó del Sant Enterrament a Tarragona, la més important del país. En els últims anys, les dones han guanyat protagonisme en aquest acte declarat element festiu patrimonial d'interès nacional. Ens en parla des de Tarragona Ricard Buigues.
La Congregació de la Soledat, formada per un miler de dones, és la més nombrosa de Tarragona. Segueix creixent just en un moment que costa recuperar les bones xifres de participació en molts dels actes. Enguany celebra 150 anys de la seva creació, però no va obtenir permís per sortir a la processó de Divendres Sant fins al 1979. Abans n'hi havia que ho feien d'amagat, com explica la secretària de l'entitat, Maria Antònia Blanco.
Dinaven també algunes senyores tapades com si fossin homes, perquè volien assistir la professó, però això no estava permès.
Ara, a Tarragona, les dones poden assumir qualsevol rol. Georgina Gual i Raquel Moreno s'han convertit en les primeres copresidentes de l'Associació d'Agrupacions de la Setmana Santa. Gual diu que encara n'hi ha poques que ocupen càrrecs directius.
Potser és el lloc que costa més que entrin dones. Actualment ja hi ha moltes presidentes i anteriorment també en van haver algunes, eh? Però potser és el càrrec que més costa d'assumir.
Gual apunta que si les dones han obert camí ha estat per la seva pròpia empenta i convicció.
Aquest repic de les llances dels Manaies de Girona mentre baixen les escales de la catedral no se sentirà igual aquesta nit. Els gestors de la basílica han demanat de no picar contra els esglaons per tal de conservar-los. Els Manaies han trobat una manera alternativa de mantenir el so per no perdre un dels moments més solemnes i característics de la Setmana Santa gironina. Anem, doncs, a Girona, Núria Paraire.
Hola, bon dia. Segons l'òrgan gestor de la catedral, fa uns anys que s'estan prenent mesures per a la conservació preventiva del monument, que inclou les escales. Per això han acordat que el repic de les llances contra els esglaons, que els podria malmetre, es faci només als replans de l'escala. El president dels Manaies, Xavier Serra, explica que han ideat una manera de baixar per l'escala que permeti que sempre hi hagi algun armat als replans picant per no perdre el so característic.
Els Manaies, mentre baixin a l'escaló, iran amb la llança a l'ombro i en el moment en què accedeixin a l'altre replà, modificaran la seva posició i picaran. Tinguent en compte que la formació és llarga, el que hem intentat és que sempre hi hagi alguna part del maniple en el replà picant.
Si no funciona de cara a l'any que ve, demanaran fer-ho com sempre.
L'Hospitalet de Llobregat ha celebrat un any més la processó de Divendres Sant organitzada per la confraria laica 15+1. Milers de persones s'han aplegat des de primera hora als barris de Can Vidalet i Pubillacases per acompanyar els passos. Una tradició que va néixer en un bar, com explica el president de la confraria, Felipe Navarro.
En 1977, un grupo de inmigrantes estaban tomando café en un bar, viendo en las procesiones de sus pueblos en la tele. Les dio nostalgia, cogieron una mesa, una vela y salieron a dar una vuelta a la manzana. Y de la vuelta a la manzana, pues se ha formado aquí un imperio grande de fe.
Vine, que tinc molt de fred als peus, que la ràdio anuncia neu per les valls de la memòria.
El cantautor Joan Isaac celebra els seus 50 anys de trajectòria musical amb el nou disc Azimut, que han registrat amb el guitarrista Eduard Iniesta. Un treball que els dos músics han presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, interpretant aquesta cançó en directe a l'estudi Òscar Callau.
El títol Azimut fa referència al rumb vital i artístic que Joan Isaac ha seguit al llarg de tota una vida dedicada a la cançó. El cantant de 72 anys ha explicat per què va triar la col·laboració amb Iniesta.
L'Eduard és un tio molt meticulós, molt maniàtic, que canvia sempre coses, que et descol·loca, però al final el resultat és preciós. I, escolta, això d'assajar és una mania que té, però, hosti, amb aquest tio...
Però jo saps per què assajo molt? Perquè és que després a mi els concerts m'agrada gaudir-los. Si no vas assajat, no gaudeixes.
El disc té una desena de cançons de sonoritat mediterrània i to introspectiu que parlen sobre temes com la memòria, l'enyorança o l'etapa final de la vida.
Soc així, vull dir, escric de mi i escric de la persona que més estimo i que més odio. I llavors arriba un moment en què l'edat t'acompanya i mires les coses amb més distància. L'edat t'ajuda a equilibrar aquesta fugositat que voldries menjar al món quan tens 18 o 20 anys.
Els dos artistes presentaran el disc el dia 24 d'aquest mes a l'Espai Corberó d'Esplugues de Llobregat, la ciutat natal de Joan Isaac.
De Joan Isaac, hem arribat a 5 minuts per a 2:15, i en aquests 5 minuts, el repàs de tota l'actualitat esportiva. Jordina Terré, bon dia.
Bon dia. Comencem amb el Barça, que disputarà les semifinals de la Champions femenina de futbol per 8ª vegada consecutiva. El Barça va superar ahir el Madrid per 6-0 davant 60.000 espectadors en un Camp Nou ple i amb el partit 500 d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça.
Crec que l'equip, tant el partit d'anada com el de tornada, a nivell individual i col·lectiu ha estat a un nivell molt, molt bo, no? Al final, ara venen els millors mesos, crec que l'equip està en molt bona dinàmica, també és moment de felicitar-nos, d'estar contentes, de valorar aquest resultat que hem fet de manera sèria, de manera madura, i espero que els culers estiguin orgullosos.
El Barça va eliminar el Madrid per 12-2 en el global de l'eliminatòria. El Bayern de Múnich serà el rival a les semifinals amb l'anada a Alemanya el 25 o 26 d'abril i la tornada una setmana més tard. L'altre semi enfrontarà l'Arsenal amb Mariona Caldenter i Laia Codina amb l'Olympique de Lió, que entrena l'extècnic blaurana Jonathan Giraldez. El Barça masculí, de la seva banda, reprèn la competició de Lliga amb la visita demà al camp de l'Atlètic de Madrid. El tècnic Hansi Flick reconeix que serà un partit dur.
It's a game.
És un partit contra un dels millors equips de la Lliga i potser també d'Europa. Tenen molta qualitat. Qualsevol jugador pot decidir partits. Per nosaltres és molt important no cometre tants errors com a l'últim partit contra ells. El que he vist del meu equip avui em fa content. Els jugadors han tornat de les seves seleccions i veig que han tornat amb energia. Ens queden 8 setmanes i hem d'estar concentrats. Això és el que espero veure.
Flick també ha lloat les paraules de Lamine després dels càntics racistes de Cornellà i ha destacat el bon joc del femení a qui va veure ahir des de la llotja del Camp Nou.
M'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. És un altre nivell. Tècnicament, tàcticament i físicament, el Barça va jugar molt bé. Domina el joc. El que vaig veure em va agradar molt.
I like a lot what I saw there.
Demà, per jugar contra l'Atlètic de Madrid, Flick podrà comptar amb Koundé, Balde i també amb Eric García, encara no De Jong. Pel que fa al rival del Barça, demà a la Lliga, el Cholo Simeone ha parlat dels perills dels blaurana.
El mayor peligro del Barça, todos sus futbolistas. Todos sus futbolistas, pues son extraordinarios, tienen una capacidad de jugar en campo rival, sacándote tiempo para que vos no puedas pensar, que es increíble, la repiten partido tras partido, que es muy difícil repetirlo. Juegan con una defensa alta, con los riesgos que corren y los asumen. Y bueno, nosotros llevaremos el partido a donde creemos que le podemos hacer daño.
L'Espanyol també juga demà, visitarà el camp del Betis. El tècnic Manolo González no podrà comptar amb Piquel, que encara no ha tornat de la selecció del Congo perquè tenen recepcions. Pel que fa al partit de demà, Manolo diu que han estat treballant en les qüestions que feien bé la temporada passada i a la primera volta.
Anar molt directes i enfocar coses que feien molt bé l'any passat o que hem fet molt bé la primera volta i que hem fet una mica pitjor durant part de la segona volta, a nivell d'arribar molt a prop dels estrens rivals quan reben, a nivell de ser més intensos a la zona interior. Bueno, hem d'intentar recuperar-ho, hem treballat molt en aquest aspecte i aviam si demà són capaços de controlar les coses positives que tenen ells, que és un equip amb molta qualitat, però també és un equip que creiem que els hi podem fer mal.
L'equip s'ha entrenat aquest matí, viatjarà la tarda fins a Sevilla. El Girona, en canvi, tancarà a la 30ª jornada dilluns rebent el Villarreal. També demà el Madrid visita el camp del Mallorca amb la novetat de Militao. El tècnic Álvaro Arbeloa assegura que amb la primavera i el tram final de la Lliga és quan l'equip dona el millor de si i reconeix que els queden 9 finals en referència als partits de Lliga que queden i a la segona posició que ocupa l'equip, a 4 punts del Barça.
concienciados del partido de mañana, con la exigencia que va a haber, con un rival que sabemos que en su casa es muy fuerte, que necesita los puntos tanto como nosotros, y bueno, pues preparados, ¿no? Porque no va a ser fácil, nunca es fácil después de un parón, nunca es fácil después de un parón y jugar fuera de casa. Así que nos quedan 9 finales en Liga y mañana es la primera de ellas.
I encara un apunt més. En l'agenda d'avui destaca el partit que el Balonmano Granollers juga a la 23a jornada de la Sobal davant del Logroño, amb la segona posició de la Lliga en joc.